L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. El Banc Central Europeu abaixa els tipus d'interès al 0,15%, el mínim històric de la zona euro. Una dada o un fet que ja es preveia, però que no en teníem del tot la concreció. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha pres aquesta decisió, com d'altres que en breu determinarà i que estan previstes que ajudin a que la zona euro millori les seves previsions de creixement. Parlarem sobre aquest tema en la segona part del programa d'avui, del Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb els nostres tertulians, amb el senyor Lluís Alegre, el senyor Jordi Bastida i el senyor Robert Plana. Però abans parlarem concretament de les perspectives de recuperació econòmica en el nostre país. I ho farem amb el senyor Anton Gasol, doctor en Ciències Econòmiques i també membre de la Junta del Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Aquest programa que dediquem a parlar sobre les perspectives de recuperació econòmica al nostre país ens l'ha adornat, ens l'ha conduït el nostre tècnic, el Jordi Carretero, amb tot de cançons dedicades a la felicitat. I comencem amb aquest Oh Happy Day, i parlant de l'editorial del programa d'avui, sempre encarada per el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que avui ens diu que després d'un any, 2013, amb creixements negatius de l'economia, sembla que s'ha trencat ja la caiguda del producte interior espanyol, que s'havia mantingut amb uns efectes destructius des de l'inici de la crisi. Així, tant els indicadors com de dins com els de fora del país assenyalen una certa recuperació, això sí, amb creixements modestos. Ningú aposta per uns augments superiors a l'1%. La millora de la confiança en la recuperació no pot amagar que amb els modestos creixements que es preveuen serà difícil, però, recuperar mínimament el greu forat de l'atur si no s'albira abans un procés de represa de l'activitat i, per tant, la reactivació del mercat laboral. Un cop assentada aquesta perspectiva del lent creixement, és cert, però, que els principals indicadors, com deien, són finalment positius i es preveu que tant el consum intern de les famílies com l'extern de l'exportació estan millorant. Per tant, per fi serà possible l'inici de polítiques d'estímul a l'economia que fomentin un increment dels ingressos públics i certa minoració del deute, juntament amb un increment de l'ocupació i, en conseqüència, un increment del consum i, per tant, una millora del producte interior del país. Malgrat aquestes lleugeres perspectives positives, però no podem oblidar que els darrers anys hem viscut immersos dins d'una crisi econòmica sense precedents. Crisi que ens ha portat a doblar el deute públic exterior, a un creixement insostenible de l'atur i que, com a conseqüència, ha afectat fonamentalment les polítiques socials, tant en el que respecta al manteniment de l'estat del benestar, en polítiques d'habitatge, educació o sanitat, com a un seriós deteriorament de les desigualtats socials. Per parlar de tot aquest entramat, d'aquestes possibles perspectives de recuperació econòmica en el nostre país, avui al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat hem convidat el senyor Anton Gasol, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, màster en assegurances per l'INESE i diplomat en comunitats europees. El senyor Gasol és actualment consultor i analista econòmic financer, és articulista, col·laborador en diferents mitjans de comunicació i també autor de diferents llibres com, per exemple, La llei del pèndol, editat el 2009 per Columna Edició, just abans de les perspectives més terribles de la crisi i que ja parlava de les principals conseqüències i situació que es desencadenaria. El senyor Anton Gasol ha estat economista de la Caixa i ha estat professor també de política monetària i financera a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d'altres càrrecs de professor en d'altres universitats. És membre de les dues anteriors juntes del govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya i actualment forma part, és director tècnic, de la Jornada Anual dels Economistes. Bona tarda, senyor Gasol.
Molt bona tarda.
Gràcies per venir amb nosaltres aquesta tarda
a
parlar amb certa felicitat, si ho podem deixar així.
Amb molt de gust.
Podem parlar d'aquestes perspectives de recuperació econòmica?
Bueno, és la qüestió més natural del món, que els cicles econòmics són una ondulació i que després d'haver patit una recessió, i en el cas d'Espanya el que s'anomena i es diu i es coneix com la doble recessió, afortunadament, però després de mitja dotzena d'anys, els indicadors estan apuntant un canvi de tendència i, per tant, sembla que la recuperació i, per tant, la represa de l'activitat econòmica està en marxa.
Quins són aquests indicatius, per dir d'alguna manera, els més clars que realment podem assegurar que això preveu bones perspectives?
Bueno, l'indicador més sintètic de tots és el que coneixem com a producte interior brut, que no és res més que el valor del flux de producció de béns i serveis que es fa durant un determinat període de temps, que normalment es calcula en termes anuals, i aleshores el que es mira és si això respecte d'un període anterior augmenta o disminueix. Les previsions que fins ara havien estat de caiguda del producte interior brut ara són de positives. És veritat que són positives només de dècimes, però també és cert que els organismes, els diferents organismes, no hi ha només el govern espanyol o el Banc d'Espanya o el Fons Monetari Internacional o la Comissió Europea o l'OCDE, tots aquests organismes estan apuntant cada vegada que estan fent una revisió, apunten a l'alça el creixement del producte interior brut. Això és un indicador, hi ha moltes altres coses, però jo crec que en el cas espanyol, o sigui, per dir-ho d'una manera molt sintètica, és des del punt de vista macroeconòmic, des del punt de vista de les dades, Espanya i Catalunya han sortit del túnel i comencen a veure la llum, però els ciutadans continuaran en crisi.
Que aquest és el principal problema i el que ens preocupa, de fet, perquè que els números comencin a indicar doncs, algunes millores, sembla que no estigui connectat amb la realitat del ciutadà.
Bueno, el ciutadà, això se sabia, que si nosaltres havíem viscut de renda durant una colla d'anys, cal que recordem que nosaltres els anys, diríem, del boom, els anys de bonança, però era una bonança que portava una malastrugança, aquesta bonança, nosaltres necessitàvem anualment demanar a l'exterior més de 100.000 milions d'euros. Ja es pot comprendre que això no podia durar eternament. No pots estar demanant anualment 100.000 milions d'euros a l'exterior per tu poder fer les teves compres de béns, de serveis i de consum. I això tothom, bàsicament, les famílies i les empreses, en aquells moments. No era tant el sector públic. Després hi ha hagut un canvi de torn. Les famílies i les empreses han hagut d'apretar-se el cinturó, no han pogut acudir, i el sistema financer en particular, no podia acudir als mercats a que li continuessin fent confiança i renovant aquests diners que necessitava, i aleshores ha pres el relleu el sector públic, i el sector públic que en el moment en què començava la crisi nosaltres només teníem un deute acumulat de l'ordre d'un 30% del PIB, vol dir que ara estem ja propers al 100% del PIB. Per tant, la presa al relleu en molt pocs anys, d'una manera molt intensa, i del que es tracta és de veure si nosaltres som capaços de poder fer front a tots aquests reptes que tenim. Vostè em preguntava sobre el tema dels ciutadans. Doncs als ciutadans els costa. Aleshores, això el que ha passat és que nosaltres, amb aquesta crisi, la ciutadania en general, això va per barris, uns no, però molts altres sí, s'han empobrit. I s'han empobrit pues, si haguéssim de posar una xifra, en termes generals, la societat s'ha empobrit de l'ordre d'un 25 o un 30%, o fins al millor un 35%. Per tant, una tercera part del seu estàndard de vida s'ha vist disminuïda. I això probablement no recuperi, segurament, fins d'aquí molt temps.
Evidentment, l'empobriment general de la població ens preocupa, però el que és potser més immediat és les necessitats immediates, no? Mai més ben dit, doncs, que té la població avui en dia, que moltes llars no tenen cap dels membres en actiu treballant, i que aquest, malgrat les darreres xifres de l'atur, que són una mica més positives, clar, estan vinculades, sense cap mena de dubte, a l'estacionalitat en el moment en què ens trobem.
És veritat. Miri, no hi ha malbaratament pitjor en un país, en un territori, en qualsevol lloc, que no pugueu utilitzar el capital humà. Nosaltres podem dir que necessitem capital per fer infraestructures, capital tecnològic, moltes menes de capital. Però hi ha un capital del que disposem, després podem parlar de com s'hauria d'adequar aquest capital, però el capital humà, és a dir, la capacitat de les persones de poder fer coses, nosaltres l'estem malbaratant, malmetent, perquè tenim un 25% de desocupació i un gairebé un 50% en la població jove, i això es preveu que tardarem molts anys en recuperar i poder donar treball digne a aquest cúmul, milions de persones que estan en aquesta situació. 600.000 a Catalunya, 4 milions i mig o 5 milions a Espanya, etc. Costarà molt. Els joves avui en dia no tenen cap mena d'estabilitat, per tant, no poden prendre decisions que els embarquin en determinats idees de futur des del punt de vista de família, des del punt de vista d'independència, etc. I els que són ja més grans i el mercat de treball els ha fet fora, doncs probablement no hi tornaran a entrar. Aquest és el malbaratament més gran que existeix en un país. I nosaltres estem al capdavant d'això. Per tant, s'han de fer moltes coses per mirar de remediar, en la mesura del possible, això. Però aquesta és, bueno, és d'aquelles coses de que t'hauries de posar vermell quan tu expliquis a fora que estàs en aquesta situació i estàs deixant d'utilitzar la força de treball, el coneixement, les seves habilitats, de milions de persones. Però és que, a més, no estàs en condicions en els propers temps de donar-los-hi. I els governs haurien de ser, en aquest aspecte, conscients i dir, escolti, si nosaltres no som capaços de donar feina, doncs, com a mínim, intentarem ajudar aquelles persones que la puguin trobar a fora. I anar a fora no passa res, no passa res. Sí que és una desgràcia que s'hagi d'anar a fora. Bueno, hi havia un petit d'aquests acudits que surten ara amb la qüestió de l'abdicació del rei, diu, home, un rei, una persona és rei perquè, mira, té una carrera i ha fet un màster. Si en lloc de tenir-ne una i un màster en tingués dos i dos màsters, segurament se n'aniria a treballar fora. No? El no tenir-ne tant es pot quedar aquí.
Senyor Gasol, vostè parla d'aquest salt, d'aquesta diferència entre les perspectives de recuperació econòmica que hi són, que avui tenim indicadors que preveuen aquest creixement de l'economia.
Sí, sí, l'avalen, sí.
I per altra banda, aquesta realitat social que, segons vostè diu, costarà molt que canviï, no? Per tant, què podem esperar d'aquesta recuperació econòmica des del punt de vista social?
Bueno, el que podem esperar és que hi hagi una millora, primer, de la qualitat institucional i que hi hagi un reconeixement de la situació i que s'apliquin totes aquelles mesures que són possibles de fer. Miri, pensi, deixi'm només que li digui un temps, ara nosaltres estem al 2014, fa 100 anys, aquí es va crear la Mancomunitat de Catalunya. Era una llei que va costar molts anys de que aparegués a l'estat espanyol, en la qual, no Catalunya, sinó qualsevol província d'Espanya es podien agrupar amb altres províncies i formaven comunitats. Només va succeir a Catalunya. Quina cosa va tenir de bondat allò? Que amb molts pocs recursos el president de la Mancomunitat de Catalunya, que era un conservador de la Lliga, resulta que va formar un govern reunint les quatre diputacions de Barcelona, és a dir, tot el territori català, i fent un programa en el que amb uns eixos bàsics i amb pocs recursos el tires endavant. Un programa que avui en dia doncs, es podria replicar adaptat en els temps. La primera cosa és l'escolarització. Bueno, doncs nosaltres ara sabem que una de les mancances i una de les coses que pot empènyer d'una manera decidida a la recuperació i el prestigi de la societat espanyola i catalana és una millor educació. Doncs això ho va fer la Mancomunitat de Catalunya. Hi ha programes i podríem veure rètols. Una altra cosa, el correu, que arribés el correu postal als pobles. Bueno, doncs tot el tema, això què vol dir? Vol dir la tecnologia, la innovació, la ciència, tot el tema de la dona treballadora, quan s'està parlant ara de la igualtat de la dona treballadora, el tema de les comunicacions terrestres, que es pogués anar d'un poble a un altre, vol dir que tot el tema de les infraestructures, el corredor mediterrani, només caldria mirar el que es va fer 100 anys enrere, molts pocs recursos, però per què es va fer? I això crec que valdria la pena que ho recordéssim tothom, perquè no hi havia, perquè el president de la Mancomunitat, quan va formar govern, va dir, a mi no m'importa el pensament de cadascuna de les persones, a mi el que m'importa que siguin els millors per tirar endavant aquelles coses que creiem que són convenients pel poble de Catalunya. I això és propi d'un estadista. I va recollir persones procedents del PSUC i d'altres afiliacions i va aconseguir fer un govern en el que va poder impulsar. Per tant, què cal? Una recàrrega de la millora institucional i, sobretot, un consens. Veritat que ara s'ha posat molt ràpidament d'acord els dos grans partits, el governant i el de l'oposició a Espanya, per acceptar una cosa que està més o menys cantada, que és l'abdicació del rei. Per què no és possible el consens amb altres punts rellevants per tirar endavant l'economia espanyola i catalana en particular? Miri, els països que van millor són els països en què les institucions són cooperadores, les polítiques, les empresarials i les socials. I els països que van pitjor són aquells països en què, en lloc de cooperació, el que hi ha és confrontació. Vostè miri un país que sembla que és l'alma mater d'Europa, Alemanya, hi ha un govern de coalició. I no s'esquincen les vestidures perquè governin conservadors i socialdemòcrates. Doncs aquestes són les coses que caldria fer per tirar endavant el país.
Senyor Gasol, parlava vostè de formació i d'ensenyament. Precisament amb la crisi econòmica hem vist com dos han estat les àrees en què el govern ha reduït més la seva inversió o el seu pressupost, que és en ensenyament i en hospitalització, en sanitat. Com veu aquestes mesures?
Bueno, miri, quan et fallen els ingressos és normal que s'hagin de produir acomodació de les despeses i és veritat que a la millor s'ha fet una mena de taula rasa, miri, escolti, a tothom li toca reduir en tant, quan el que caldria és una reducció selectiva de la despesa i, per tant, veure la qualitat i la conveniència de la despesa. Si la despesa no és convenient, es pot suprimir tota, no un 5%, ni un 10, ni un 15. Si no és convenient, es suprimeix tota. I si és convenient, s'ha de mantenir tota. I, per tant, hi ha d'haver una aplicació molt selectiva de les despeses. I això és vàlid en qualsevol dels camps, en el camp de l'educació, en el camp de la sanitat. Hi ha possibles reduccions en la sanitat. La sanitat no tot es fa bé. Nosaltres, els que m'acompanyen, han tingut ocasió de sentir a persones experimentades en diferents terrenys, entre ells el de la sanitat i el de la formació, i es poden retallar despeses, i moltes, però s'ha de fer d'una forma selectiva.
Que Doncs amb aquest She Makes Me Happy ens endinsem, senyor Gasol, a la roda premsa que està tenint lloc ara mateix al banc, des del Banc Central Europeu, per Mario Draghi, el seu president a Frankfurt. Senyor Gasol, vostè criticava en aquests moments, o criticava o posava en qüestió algunes de les decisions, sobretot en temes de cooperació, de col·laboració entre els diferents parts del govern a l'hora de posar resolucions o tirar endavant lleis o indicacions per a aquesta crisi econòmica. I ara em pregunto respecte a la gestió de la crisi per part d'Europa, per part del Banc Central Europeu també. Com veu aquestes darreres mesures que s'estan anunciant des del Banc Central Europeu i com veu la trajectòria que portem en els últims, des de que va començar la crisi? Recordem als nostres oients que el Banc Central Europeu abaixa els tipus d'interès al 0,15%, el mínim històric a la zona euro, que injectarà 400.000 milions d'euros per reactivar el crèdit i que, a més, es converteix en el primer gran supervisor del món que castiga els dipòsits dels bancs dipositats a Frankfurt.
Miri, la primera cosa de totes és que, afortunadament, aquesta crisi ens ha agafat estant pertanyent a Europa. Sort que nosaltres som un estat membre de la Unió Europea. I és veritat que a la Unió Europea hi ha coses que es fan malament i coses que són millorables. Però la mutualització de moltes de les coses que està fent la Unió Europea envers els 29 ara estats membres de la Unió Europea i en particular dels 18, crec ara, membres de la zona euro, és molt rellevant. Vostè ho acaba de dir. El Banc Central Europeu està fent, més que baixar els tipus d'interès un 10 punts bàsics, que es diu, i castigar els dipòsits amb 10 punts bàsics, l'important és que ha sigut l'únic instrument per donar liquiditat quan els mercats estaven tancats. Li posaré una cosa que és extrema. Això ho va fer fa 2 o 3 anys, va posar primer 1 bilió d'euros i després un altre 1 bilió d'euros, dels quals Espanya en va arribar a tenir en termes nets deduïts els dipòsits, fins a un 70% de tot el que subministrava el Banc Central Europeu, i ara devem estar de l'ordre un 25 o així, però que és una quantitat astronòmica per lo que nosaltres representem. I si no hagués estat això, li puc assegurar que els caixers automàtics no haguessin lliurat diners. O sigui, sort del Banc Central Europeu. I no només sort del Banc Central Europeu, sinó perquè a totes, i això perquè flueixi el crèdit, el que passa que hauria de posar unes condicions taxatives que s'haurien de complir perquè finalment això sigui així, perquè hi ha una asimetria en els mercats de crèdit entre els diferents estats membres. I aquí els dipòsits es paguen, o gairebé no es paguen, i els crèdits es cobren molt car. I vol dir que el diferencial que hi ha de tipus d'interès entre el que remuneren els dipòsits i el cost dels crèdits no és comparable amb el que està passant amb altres països de la zona euro. Per tant, aquestes asimetries s'haurien de dissipar i el camí cap a una millor consecució de la Unió Europea, vol dir fiscal, monetària, en tots els aspectes, pressupostària, pot anar en aquesta direcció de disminuir aquestes asimetries existents.
Senyor Gasol, les perspectives, la recuperació econòmica o aquestes perspectives de recuperació econòmica comencen a alegrar els mercats, que es nota que comencen a confiar cada vegada més, tant en Espanya com en Europa. Com preveu l'acabament d'aquest 2014 i el 2015? Preveu que anem realment en millora? Preveu un cert estancament en aquesta prèvia millora?
Sí, estic segur que aquest canvi de tendència que dèiem, a mesura que vagi passant el temps, afortunadament, jo crec que cada vegada que es tornin a fer revisió de les previsions, molt probablement la realitat anirà pel davant de les previsions i segurament les coses aniran millor, inclús del que nosaltres preveiem. Desitjo que així sigui, no? En llatí dirien amén, no? Doncs desitjo que sigui així, però no oblidi que dintre de les bondats de la pertinença a Europa, també, precisament, entre aquestes bondats, hi ha una certa supervisió, no només una supervisió bancària que ara eixirà, sinó que el dia 4 de juny, o el dia 2 de juny, Europa vol veure els el què fa un país a l'exercici, en aquest cas a l'any 2014, i li està dient, miri, amb un document extens, però que molt resumidament el que ve a dir és, miri, vostè té 8 grans coses en les que ha de posar el seu empenyo, en les que vostè ha d'avançar, ha de progressar i ha de millorar. I, per tant, els deures, és com allò quan acaba el curs i li han quedat deures pendents per fer a un alumne, i li diuen, mira, durant l'estiu ha de repassar tot això, perquè quan vingui el setembre l'examinarem d'això. I aquestes coses són, doncs, que s'ha de continuar en aquesta consolidació fiscal, per tant, nosaltres hem de continuar contenint la despesa pública, que el sector financer resulta que també ha d'acabar de completar la seva reestructuració, i de totes aquestes coses podríem dir coses bones i dolentes. Si la premsa, si els periodistes, miri, deia un filòsof francès, no hi pot haver llibertat de premsa, o no hi pot haver, un no es pot produir en llibertat si no hi ha llibertat de premsa, i aquesta llibertat pot fer que la premsa sigui bona o dolenta, però si no hi ha llibertat, per descomptat que serà dolenta. Si els mitjans de comunicació no fessin tant cas, els polítics, els grans empresaris, li han de fer cas als llocs on ells estan. Al Parlament, hi haurien d'anar allí, hi haurien d'anar a la presentació dels resultats de les empreses, aquest tipus de coses, però més enllà d'això, s'ha de fer cas a altres persones que no tenen vincles i que, per tant, els seus comentaris no tenen biaix perquè no estan influïts per la institució o per l'organització per la qual depèn, de la qual depenen. I és bo anar a preguntar a persones informades i sòlides, però que no tinguin aquests biaixos. Perquè, d'altra manera, la formació de l'opinió es veu decantada precisament pels qui la donen, en la que tenen uns interessos creats.
L'última pregunta que m'agradaria fer-li, perquè se'ns acaba el temps, senyor Gasol, és respecte a les últimes eleccions europees. Demostraven, pel contrari, podríem dir, que aquest avenç, que aquesta sintonia amb temes econòmics a la que estem arribant, una certa desafecció per part d'alguns països, fins i tot un cert tancament, països doncs, com Anglaterra, entre molts d'altres, respecte a la Comunitat Europea. Com llegeix aquesta situació? Creu que amb les previsions de recuperació econòmica pot canviar?
Bueno, és una llàstima que, efectivament, degut a la crisi i degut a que durant la crisi s'han de prendre mesures que no són agradables, altres hagin aprofitat això per aquesta desafecció de la Unió Europea. Jo crec que una de les grans bondats de la construcció europea és la preservació de la pau, la preservació d'unes tradicions importants que ja venen de la filosofia grega, del dret romà, del cristianisme, tot l'estat del benestar, la democràcia, tot això són fruit d'una civilització que ve de segles. I això no només ho hauríem d'intentar conservar nosaltres, i vol dir que hauria de disminuir aquesta desafecció, al contrari, ens hauríem de sentir europeistes d'acord i hauríem de tenir l'ambició de que aquestes coses que han construït Europa, no només preservar-les, sinó intentar exportar-les. Hi ha països, hi ha zones com el sud-est asiàtic, com Sud-amèrica, i fins al propi Amèrica del Nord, en la que moltes de les virtuts europees serien bones de que nosaltres fóssim capaços d'exportar-les. Però per això hi hauria d'haver una veu més unida i un major predicament de cara a la Unió Europea.
Senyor Anton Gasol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Parlàvem de les sòlides perspectives de recuperació econòmica i també d'aquelles coses que encara cal seguir treballant perquè es vagin afiançant cada vegada més. Gràcies per haver estat amb nosaltres, compartit aquesta estona i seguim endavant.
Molt bé, així, amb aquestes cançons que el Jordi ens posa sobre la felicitat.
Doncs ens tornem a retrobar aquí en uns segons a l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Voladora. Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, molt atents a aquesta roda de premsa del Banc Central Europeu que està donant des de Frankfurt Mario Draghi, el president d'aquesta institució. I anem a comentar precisament aquest tema amb els nostres tertulians d'avui. Tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya i, a més, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, correcte, bona tarda.
El senyor Jordi Bastida, enginyer industrial. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Robert Plana, consultor d'empreses. Bona tarda.
Bona tarda.
Com veuen aquestes mesures que, de moment, doncs, ja s'han anunciat, com que el Banc Central Europeu injectarà aquests 400.000 milions d'euros per reactivar el crèdit, que, a més, castigarà els bancs per tenir diners en el Banc Europeu i no facilitar aquest crèdit, i, a més, reduirà el mínim històric del 0,15 als tipus d'interès?
Home, d'entrada hem de dir que són bones notícies, perquè ajudaran a el que tantes vegades dèiem, que hi ha quantitat d'iniciatives que es veuen frenada per la manca de crèdit, tant en el que és el finançament a llarg termini, que és necessari per aquelles inversions que tenen una maduració llarga, com també per ajudar al que el circulant de moltes empreses doncs no es vegi angoixat per la manca dels instruments normals en una activitat econòmica, com va des dels cobraments dintre d'un termini curt, no? Que el descompte de lletres que abans es deia, no? Doncs això, en aquest moment hi havia gran dificultat. Per tant, això em sembla bé, i també em sembla bé que això cau en un moment en què hi han algunes notícies sobre la macroeconomia que són positives, però que, evidentment, com s'ha dit ja per part del company Emí Casol, la microeconomia no ho percebeix. El dir microeconomia vol dir les persones no ho percebeixen, no? Per tant, possiblement amb aquestes mesures podrà fer que hi hagi més finançament per activitats de consum o bé per projectes d'inversió que poden realment generar llocs de treball que ajudin a reduir aquesta bossa tan gran que portem a l'esquena.
Mm-hmm. Senyor Bastida, senyor Plana.
Bueno, són bones notícies. De totes maneres, jo crec que si s'han produït aquestes millores de la situació, una mica deu estar donat perquè s'ha estabilitzat la situació que hi havia a Europa. I això és el que ha permès poder baixar el tipus d'interès per un cantó i per l'altre donar aquest crèdit d'aquests diners per poder incrementar el crèdit. Però cal recordar que això és Europa. Aquí tenim una llista de 8 coses a fer, de 8 deures que hem de fer, entre els quals és vigilar molt els crèdits i vigilar tota la qüestió econòmica del país. Per tant, jo crec que hem d'anar amb cuidado abans de donar crits de victòria, perquè Europa sí que, en general, es prenen unes mesures, però aquí doncs, segurament no serà tan alegre com diuen.
Senyor Plana, com veu?
Jo tinc un problema filosòfic. Què és millor, o què ve abans, l'ou o la gallina? La microeconomia o la macroeconomia? Què depèn d'aquí? Llavors, tot aquest temps, realment, Europa s'ha preocupat de la macroeconomia i ha fet tot el necessari perquè vagi millor. I la microeconomia se suposa que segueix la pobreta darrere i que s'apanyi. I això ha produït que totes aquestes mesures de millores macroeconòmiques no ens ha preocupat per res. La microeconomia, no hi ha hagut crèdit per a les empreses, han hagut de tancar mils i mils d'empreses, paro ha crescut d'un milió i mig a 6 milions de persones, i ara resulta que hi ha un problema d'atur. Hi ha un problema dels ciutadans. No s'ha pensat mai realment de que primer era la microeconomia i després la macroeconomia. Llavors jo continuo dient aquest problema. Jo conec bé la microeconomia i una mica també la macroeconomia, la interpreto, l'entenc. Quan es diu que el PIB, doncs ara estem al billó d'euros i que més o menys creix un punt i mig i tal, dimonis, em feu trampa, perquè un 4% prové de l'increment de l'IVA. Un 16% de l'IVA i 21% de l'IVA, l'increment és més o menys un 4%. Això automàticament crea un increment del PIB del 4%. Encara tenim un dèficit aquest any del 6% a Espanya. Llavors la economia no funciona. A Espanya parlo, fonamentalment. Llavors totes aquestes coses a mi em creen problemes d'entendre-ho. Jo prefereixo, preferiria que la microeconomia fora el protagonista i la macroeconomia el paraigües de la microeconomia. I no ha estat així mai. No sé si algun dia hi serà.
Totalment d'acord. Vull dir, el tot i la part. L'important és la part, que és el que fa que es pugui veure un tot. Ara, per dir-ho en termes més planers, jo em sembla que una mica el que sí hem de lluitar tots, i almenys des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials té aquesta preocupació, de que tot el sistema econòmic tingui un nord, i és tenir en compte la dignitat de la persona i, per tant, fer que les persones puguin progressar. I com progressa una persona? Doncs poder fer el que és raonable, tenir una família, poder-la alimentar, tenir uns fills, poder-los fer créixer, poder ajudar a la seva educació. Per tant, col·locar la persona al centre de l'activitat econòmica i que, per tant, aquestes lleis del mercat, de l'oferta i la demanda, són molt vàlides, perquè si no hi ha transparència per poder, però sempre tenint en compte que hi ha d'haver una ètica i que no tot val. Anant al tema d'avui, jo em sembla que les notícies són bones perquè els aires són frescos. Ara bé, el que sap navegar només quan els vents li venen a favor és un mal navegant. I per tant ara tenim uns aires frescos, la importació va bé, que vol dir que ens compren, perquè ho fem bé, si ho féssim malament no ens comprarien, per tant, i que part també del nostre creixement ve gràcies a que ens compren els de fora, no a que els d'aquí poden tenir el consum raonable. I per tant, jo faria una crida els que manen, per entendre'ns, no? És a dir, que d'aquí amb aquesta taula hem insistit moltes vegades que a l'estat espanyol, i Catalunya forma part de l'estat espanyol, per tant, necessitava i continua necessitant tres reformes molt importants. La de l'administració, la del sistema financer i la de suprimir rigideses en el mercat econòmic. I per tant, ara que ve bé, pot ser que potser ens en descuidarem, però si no fem aquestes reformes, quan deixi de bufar aquests diríem, bons aires que poden venir del senyor Draghi, ens tornarem a trobar amb el barco aturat i que resulta que no sabem cap on anar.
Però que Espanya vagi... Perdó, que Europa vagi millor no assegura que Espanya vagi millor. Aquest és el problema.
Bueno, però és millor que hi hagi
evidentment,
clima favorable evidentment, que no que hi hagi un clima
evidentment, pers. Evidentment.
El que sí que és cert és aquesta mesura única, que no s'havia establert mai, que el Banc Central Europeu castigarà els bancs que tinguin, que guardin els seus dipòsits dins del Banc Central Europeu i que no els facilitin com a crèdit ni a les famílies ni a les empreses. Això potser sí que facilitarà que aquesta gran macroeconomia arribi a sentir-se en la societat. Senyor Bastida.
Si no recordo malament i no he llegit malament, els grans bancs del nostre país, del nostre país fan més negoci a l'estranger que no aquí.
Sí, però necessiten aquests 400.000 milions d'euros.
Però vull dir, el negoci el fan a l'estranger. A l'estranger vull dir fora d'Europa, no precisament aquí. Per tant, vull dir, jo crec que els hi afectarà poc això. Em dóna la sensació que els hi afectarà poc als bancs, als grans bancs, perquè la seva activitat important és fora d'Europa, no aquí, a Europa. De totes maneres, hi ha una altra cosa que també voldria comentar. Vull dir, suposo que va lligat amb el cost dels crèdits a les pimes. Segurament ve donat perquè es diu que ha millorat la productivitat de les empreses. Però, clar, això és molt perillós, perquè aquesta productivitat s'ha incrementat perquè han baixat els sous i hi ha hagut molts acomiadaments. No ha sigut una productivitat que s'hagi incrementat perquè hi hagi hagut millores tecnològiques. En alguns casos sí, perquè això és el que ens ha permès exportar. En aquests casos sí, però en general, vull dir, en el sector industrial sí que es dona, però en el que és el món dels serveis això no es produeix, i sobretot a l'administració pública no em dona la sensació que s'hagi augmentat la productivitat, a no ser que s'hagi prejubilat a persones.
Referent a això, jo volia preguntar-los també les recents dades relatives a l'atur, que baixa en 19.518 persones al maig a Catalunya i en 111.916, és a dir, 112.000 a tot l'Estat. El seu descens més gran des del 1996. És a dir, que no és només una estacionalitat, que sí, perquè sabem tots que el nostre país té un percentatge important relatiu al turisme, però que a més respecte als anys anteriors també és un descens important. Com veuen aquesta baixada de l'atur? S'estabilitzarà o no?
A mi em sembla, si em permets, em sembla que no és suficient, perquè a més a banda de dir...
Que no és suficient, segur, perquè les dades que tenim actualment de l'atur no és suficient
per arribar a tasses d'atur raonables, no suficient per arribar-hi. Llavors, per altra banda, hi ha un altre efecte que vindrà, que és que l'avanç tecnològic, que el tenim davant, l'altre dia vaig assistir a una conferència que em parlava i tenia tota la raó, crearà realment menys necessitat de persones i que la gent té d'acostumar-se i té d'adaptar-se a aquest canvi tecnològic que està venint, que ja el tenim i que està molt proper. El tema de que no faci falta caixers als supermercats o que no sigui necessari conductors als vehicles i tantíssimes coses que estan venint i s'estan dient, portarà realment que la necessitat de persones serà menor. No hi ha de dir, és que no podem col·locar els que tenim perquè hem de tornar al temps anterior. No, és que la velocitat de la tecnologia és molt ràpida i no afavoreix realment que hi hagi més llocs de treball, sinó al contrari.
Senyor Alegre, volia afegir...
Sí, no, amb aquesta línia el que hem de tenir en compte és que hi ha hagut una crisi econòmica, però també hi ha hagut un canvi de sistema, pràcticament. I, per tant, vull dir, sortirem de la crisi i les necessitats de treball seran molt diferents a les que hi havia abans, no? I en quant a tot el tema de si anem bé o anem malament, jo faria també una crida, respecte al PIB creix, sí, però el que hem de mirar és el PIB per càpita. I això el professor Guillem López Casasnovas ho insisteix molt, no? Perquè si creix, perfecte, va bé que creixi, perquè si creix vol dir que hi ha per repartir, però hem de mirar aquest repartiment, sigui equànim, i per tant que hi hagi PIB per càpita que també creixi.
Perquè no que creixi uns pocs molt augmentat.
I uns molts poc.
Quan estava tot sol amb la mare a l'hivern a la vora del foc d'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I sentia bramar la tempesta i els pagesos fugir esverats, botzinant perquè la tramuntana expulsa la closa i el blat. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo.
Doncs amb aquest que feliç era la mare de Marina Rossell, obrim els últims 10 minutets del programa. El senyor Bastida ens deia ara amb aquesta intersecció que tenia que afegir algun tema.
No, a veure, el tema de l'avenç tecnològic, jo no crec que tregui llocs de treball. En crearà de nous, en crea de nous. I a més, és una cosa que fa quasi, jo fa 10 anys que sento dir que el món del treball havia de canviar i estava canviant, i que era la societat del coneixement. Per tant, és a dir, no és el treballador de pic i pala el que tornarem a recuperar, sinó que és un altre tipus de treballador molt més tecnificat i que es dedicarà a altres coses. El que passa, i aquest és el drama, és que agafa un grup de població que l'agafa entremig i llavors doncs, els hem d'ajudar de poder-lo tornar a dirigir cap a llocs de treball. I això només es pot fer amb la formació.
Formació que, com comentàvem amb el senyor Gasol, s'ha vist afectada per aquesta crisi. Esperem que puguem recuperar-la. M'agradaria parlar aquests minutets que ens queden d'alguns altres temes que tenim sobre la taula. Una d'elles, molt important, vam iniciar la setmana amb el tema de l'abdicació del rei Joan Carles I, el seu fill Felip VI seria, quan pugi al tro. Com han vist el procés, les posicions?
El procés diríem que és natural. És a dir, les persones cada any fem un any més i per tant no som eternes, i per tant això era un tema perfectament previsible i perfectament inclús previst, i per tant jo diria que dintre de lo que és el sistema democràtic que tenim, aquesta Constitució, que la volem millorar, que hi ha coses que veiem que grinyolen, però diríem que és un tema de normalitat. Vull dir, el temps passa per tothom.
Creuen que és un moment per parlar de referèndum, de decisió respecte a la monarquia?
Jo particularment crec que en aquests moments que hi ha moltes dificultats i que hi ha molta feina a fer pel bé de les persones, vull dir, el que acabem de comentar al llarg d'aquesta tertúlia, no?, amb el sistema econòmic, de reformes que s'han de fer, en el cas concret de Catalunya, doncs de dificultats que veiem que o s'encaren amb un esperit positiu o la confrontació cada vegada és més àrida i negativa, doncs jo diria que quantes menys coses toquin que no afectin a les persones i a l'encaix, per exemple, de Catalunya, millor, no? Però jo no seria partidari ara d'entrar en referèndum, sinó que hi hagi la normalitat de substitució i que el que arribi, que sap que, vull dir, que no governarà i que tindrà una feina, diríem, de reinar, que vol dir d'intentar moderar entre tots, pues, que ho sàpiga fer i que es guanyi la gent.
Senyor Plana, senyor Bastida, comparteixen l'opinió del senyor Alegre?
Jo crec que no és el moment, perdó, no és el moment de fer referèndums. Ja vindrà més endavant que el propi rei Felip VI es plantejarà si tinc dret o no d'estar aquí.
Vostè creu que això pot arribar?
Jo arribarà a plantejar-se...
Jo ho veig molt... No sé si dir molt idealista, però...
No, jo crec que sí, perquè hi ha moltíssims, molts ciutadans, molta gent jove, ho veiem clarament en les manifestacions que estan havent-hi, que no s'hi troben realment reflexats amb la monarquia. I això té raons. La família real tindria de ser exemplar. Ara, demà i demà passat, sempre. I no ha estat. I la gent això ho veu perfectament. Ara Joan Carles un dia va dir tots els espanyols som iguals frente a la llei. El primer que no ho segueix és ell mateix. S'ha enriquit, sembla ser, moltíssim, sembla ser. Tot això la gent pues, és molt sensible amb tot això. I ara molta gent voldria un referèndum ja. Jo penso que no és el moment, però que com la situació no ens sembla que millorarà en aquest sentit, en el sentit diria de l'allunyament de la ciutadania de la monarquia, a un cert moment o altre el rei Felip VI s'ho plantejarà. No sé com respondrà ell mateix amb aquesta crida que este de fer ell mateix mirant-se al mirall.
Senyor Bastida.
Jo el que opino és que no és tan normal, vull dir, aquesta successió. És a dir, el fet de que hi hagi, ara s'hagi d'aprovar una llei orgànica...
Ha estat una mica ràpid. A mi m'ha donat aquesta
sensació.
No,
però el tema de ràpid... A veure, això tampoc no pots anar avisant, vull dir, de què ho faré. Vull
no,
dir.
Està clar.
Però a mi em dona la sensació que ara s'hagi d'aprovar per quasi decret una llei orgànica, vol dir que això no estava tan previst. I, per tant, segurament hi deuen haver-hi altres raons per les quals s'hagi fet aquest traspàs. Que serà el moment o no serà el moment? A veure, aquestes coses mai són el moment. Però el que sí no es podia fer, això era obvi, no es podia fer abans de les eleccions europees. Perquè
i també és
això hagués destorotat tot.
I
no?
Que també és veritat que el senyor, el rei Joan Carles, primer, doncs, últimament ha tingut dificultats importants
de salut. Perquè hi ha hagut un deteriorament de la seva persona física.
Bueno, jo crec que aquesta és la clar. Raó. És a dir, a mi em dona la sensació... Penso, i a veure, tampoc no desitjo mal a ningú, però vull dir, jo crec que aquesta és la raó d'aquesta abdicació, vull dir, per un problema de salut. I llavors esperar més a intentar-ho fer ara, vull dir, el més acompanyadament possible, fent l'acompanyament corresponent, doncs és el més lògic. Això em sembla de seny, vull dir, és de bon sentit. Ara, respecte al referèndum, què vol que li digui? Vull dir, no... No, és una cosa que no em va massa, vull dir, no és un problema de si és monarquia o república, vull dir, en aquests moments no, a mi personalment no m'interessa.
El futur rei, príncep VI, va declarar ahir que dedicaré totes mis fuerzas, literalment, a servir a Espanya una nació unida i diversa. Com veuen aquest encaix de Catalunya amb Espanya, amb aquesta nova successió?
home, jo crec que ha d'anar molt al tanto amb el que diu, jo per començar bé.
I jo crec que ja ho ha dit.
Bueno, però cada dia es diuen coses, i per tant, jo em sembla que, tenint en compte com estava el rei actual, que el veies físicament, doncs, que pràcticament li costava estar dret, no? Que inclús em sembla recordar que havia llegit, tot que no ho vaig seguir directament, que amb algun discurs inclús hi va haver certes dificultats, inclús amb com es deien les coses, no? Va, doncs, que hi hagi un canvi i que, a més, entri monarquia o no monarquia, d'acord amb el sistema constitucional, una persona, doncs, que ja té 46 anys, doncs, bueno, doncs em sembla que vull dir que, bueno, la renovació inclús de la gent, això és positiu, no? I llavors, jo ho he dit abans, s'ha de guanyar la gent. Vull dir, vam veure durant la transició, doncs, que gent que era molt republicana, PC, no?, amb la bandera tricolor, un determinat, doncs, els líders que hi havia, Carrillo, Passionaris i en Company, van dir, és útil pel sistema de convivència, van dir, doncs, acceptem això, no? Ara, vull dir, dèiem, Espanya no és un país monàrquic, però en canvi va haver època que la gent seguia el Joan Carlisme. Doncs esperem que la persona que està cridada a tenir aquesta responsabilitat se sàpiga guanyar la gent, i si no se la guanya, doncs en democràcia, doncs això, doncs, té una constatació clara i diàfana.
Mm-hmm. Senyor Plana, no sé si volia afegir alguna cosa.
Bueno, el problema està, jo diria, amb ells mateixos com a família real. Estan ara al 3,72% d'acceptació de la població. Havia estaven al 7 i pico fa uns quants anys. S'ho han guanyat a pols. Tot aquest problema que es planteja ara, els responsables d'aquesta situació són ells mateixos. I aquesta és la realitat.
Per acabar el programa, volia afegir, senyor Bastida?
Sí, sí. El que passa que hi ha una cosa que em preocupa, perquè depèn... És a dir, el que em sembla que seria difícil en aquests moments és trobar un president de la República que fos representatiu i que fos coherent. I aquest és un tema bastant complicat. Només un apunt, vull dir així.
Cal compartir.
Doncs, aquest apunt allà, perquè a mi m'agradaria preguntar-los, i molt breument, aquest minutet que ens queda, per aquest ingrés de Lituània, a l'euro, que... Com veuen aquesta expansió de la zona euro i també, d'alguna manera, aquesta reducció de la força d'Espanya dins del Banc Central Europeu per aquesta inclusió de Lituània?
Primer, Lituània, un país amb 600.000 habitants i escaig, és un país que forma part de la Unió Europea, entra, i a més inclús ara entra, en el sistema euro. Per tant, aquells que diuen, oh, és impensable, escolti, doncs que s'ho llegeixin i caminin, que s'ho llegeixin, que vagin amb els ulls oberts, no? Si això ajuda a que hi hagi un major numerador sense que disminueixi el denominador, i per tant, m'explico, el que les polítiques fonamentals de servei als ciutadans, l'economia, la fiscalitat, la llibertat de circulació de persones, la llibertat de circulació dels béns dintre de la... Això, com més siguem, millor. Ara, si això és una dilució del denominador i cada vegada és més petit i, per tant, té menys pes, això seria seria negatiu. Però no crec que vagi per aquí.
Aquest fet passa en un moment en què la tensió entre Rússia i Europa va en augment. No ho podem obviar. Em fan que sí, em fan que no. No comenten.
No, d'una altra manera, jo crec que està dins de les lleis del mercat comú, la Comunitat Europea, perdó, Lituània forma part, i d'una altra manera hem de jugar el joc.
Doncs seguirem aquest procés de Lituània i aquesta adaptació a la Unió Europea. Moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, senyor Jordi Bastida, senyor Robert Plana, per haver estat amb nosaltres aquesta tarda comentant l'actualitat econòmica. I agraïm, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum pel seu suport i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, que ens ha alegrat el dia, i jo mateixa, qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent de 3 a 4 en directe aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.